Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al butlletí informatiu de la Cala Ràdio d'avui divendres 19 de març de 2010. Us parla Francesc Callau. Els pescadors caleros de la tonyina vermella estan contents arran de la decisió que es va dur a terme aquest dijous a Doha, que permet la continuïtat de les exportacions d'aquesta espècie. Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una de les empreses que més lluiten per mantenir l'activitat, ha dit que la valoració és positiva, però que cal aplicar-hi prudència.
Satisfacció, perquè la notícia d'ayer és de que una proposta, no recordo la qual, ha sido rechazada con 68 votos, otra con 72, aunque votasen 175 países en el plenario, necesitaríamos aproximadamente 59 votos para derrotar la propuesta, con lo cual pensamos que tenemos los votos suficientes. No obstante, prudencia, porque evidentemente parece ser que los ecologistas que han puesto las reglas del juego llevándonos a CITES, ahora tampoco están contentos de que la mayoría gane. Yo no sé qué es lo que quieren esta gente. Quieren jugar en las instituciones internacionales que funcionan democráticamente. Cuando las reglas no les gustan, pues entonces quieren cambiarlas y volver otra vez a votar, ¿no? Y parece ser que el jueves posiblemente hicieron una propuesta en este sentido.
El sector tonyinaire calero defensa que no hi ha evidències científiques que amparin la decisió populista del Principat de Mònaco, el qual havia proposat inscriure aquesta espècie de tonyina de gran valor comercial a l'annex 1 de la Convenció Internacional sobre el Comerç d'Espècies Salvatges Amenaçades, el que en coneixem com a CITES, amb l'objectiu de prohibir-ne el comerç internacional i protegir l'espècie de la sobrepesca. El sector també ha criticat la decisió de la Unió Europea de proposar vetar la pesca de la tonyina vermella a partir de 2011 i s'ha alegrat de que finalment aquesta proposta també ha estat rebutjada per votació a Doha, amb 72 vots en contra. Aquesta segona proposta incloia la possibilitat de tornar a votar el mes de desembre i donar marxa enrere si l'estudi i avaluació del Pla de Recuperació 2006-2009 que ha de presentar l'ICAT a París el proper mes de novembre confirma científicament que l'espècie s'està recuperant positivament. Des de diversos països i també des del propi ICAT han criticat la Unió Europea de no defensar les organitzacions regionals de pesca com la Comissió Internacional per a la conservació de la tonyina atlàntica, més coneguda com ICAT, partidària d'aconseguir una moratòria per al veto de la comercialització d'aquesta espècie, que era on realment Europa havia de debatre i proposar, en comptes d'anar a la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres. La decisió a Doha invalida tota la decisió que es va prendre al Parlament Europeu i, a més, la resta de països del món han donat un toc d'atenció a la Unió Europea. Juan Serrano, del grup Alfa ha estat especialment dur amb la comissària europea.
La secretaria Damanaki ha hecho hoy unas declaraciones para mí del todo desafortunadas, ¿no? Porque realmente ella es comisaria de pesca, debe gestionar la pesca. No sé por qué quiere rehuir su responsabilidad y llevarnos a otros organismos, a otros foros a los que ella no pertenece. Ella pertenece a las organizaciones regionales de pesca como ICAT y es en ese foro donde ella debe poner todas las medidas que las tiene. Tiene fuerzas, tiene instrumentos legales, tiene medios económicos para poner lo que se necesita cuando una especie pueda estar sobreexplotada, que es reducir esfuerzo, que es más control y que es poner tax ajustados a las necesidades que digan los científicos. Y esas medidas las puede tomar la señora Damanaki. ¿Por qué pide socorro al mundo y dice vayamos a CITES? Oiga, trabaje, póngase a trabajar, no tenga miedo a gestionar, que se le ha elegido para eso. Joe Borg sabía cómo tenía que funcionar esta pesquería. Parece ser que a esta señora le queda bastante grande. Entonces, muy desafortunadas las declaraciones de Damanaki diciendo que no le ha gustado el resultado de la votación. Oiga, parece mentira para usted que haya sido elegida democráticamente y pretenda acabar en una dictadura en CITES. Los votos de los 72 países han decidido. Mire, ustedes han contado nada más que con 20 apoyos la Unión Europea, porque ni siquiera los 27 países de la Unión Europea han votado, porque han sacado 43 votos. Es decir, a la Unión Europea la han apoyado 20 países y a Mónaco la han apoyado 20 países. Respeten las reglas del juego. ¿Alguien tiene una visión distinta a la de ustedes? Por favor, respeten esa visión. Es lo que nosotros pediríamos hoy a Damanaki.
La proposta presentada per Mònaco va ser rebutjada per 68 vots en contra, 20 a favor i 30 abstencions. Aquesta decisió podrà beneficiar els pescadors de l'Ametlla de Mar. Si, en canvi, que caldrà esperar a veure si la Unió Europea aconsegueix més suports, tot i que després de la primera votació a la comissió es considera improbable. Principalment el Japó, consumidor de tonyina vermella, s'oposa al projecte i va rebutjar la proposta amb el suport dels països en vies de desenvolupament. La votació va ser secreta. Val a dir que, recordant que la proposta de la Unió Europea es va prendre amb el vot favorable de l'Estat espanyol i es va aprovar la setmana passada amb el suport de tota la Unió Europea i que incloia el veto al comerç internacional de tonyina vermella a partir de 2011, amb excepció per a l'activitat local de la flota artesanal comunitària que engloba les almadraves andaluses, però que exclou la pesca de l'encerclament català. La votació d'ahir va tenir lloc en una primera comissió que s'ha de ratificar en un plenari dijous vinent a Doha, tot i que si Mònaco no aconsegueix més suports, segurament no s'hi arribarà a presentar. Tots els grups parlamentaris, per una altra banda, han votat aquests dies a favor de la sol·licitud de compareixença d'una representació dels tonyinaires de l'Ametlla de Mar al Parlament de Catalunya perquè exposin la situació del sector i les actuacions per la recuperació de la tonyina. Igualment, també han votat afirmativament a la sol·licitud de compareixença del membre de la Comissió de Pesca del Parlament Europeu i ponent de l'informe sobre la tonyina vermella davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, perquè exposi el criteri del Parlament Europeu amb relació a la pesca de la tonyina vermella. En aquest sentit, dic que ja hi ha manifestacions. Per exemple, l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva, ha titllat de vergonyosa la votació que s'ha dut a terme a Doha, en què s'ha desestimat la proposta de Mònaco d'incloure la tonyina vermella en la llista d'espècies per a les quals se'n prohibeix l'exportació. Segons Sant Romeva, el sentit comú ha patit avui una severa derrota a Doha, va publicar en el seu blog. Per a l'eurodiputat català, aquesta decisió posa de manifest la gran pressió que ha exercit el Japó i caldrà veure a canvi de que altres governs els hi han donat suport. Dir també al respecte que Romeva va assegurar que li fa por que pot passar ara a la Comissió Internacional de la Conservació de la Tonyina Atlàntica, a l'ICAT, partidària d'aconseguir una moratòria per al veto de la comercialització d'aquesta preuada espècie. L'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya, el català Raül Romeva, ha estat un dels principals enemics, en aquest cas de la pràctica de la tonyina vermella, en els darrers mesos.
El Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga llotja de l'Ametlla de Mar, inaugura avui a les 7:30 de la tarda l'exposició La Costa, el nostre fet diferencial, realitzada per l'Ajuntament del municipi. Aquesta exposició té com a objectiu explicar a la població en què consisteix el pla de gestió del litoral i les accions que s'han dut a terme i es duran en un futur a la nostra costa, per tal de protegir i afegir valor al litoral calero. Aquest projecte ambiciós compta amb 50 actuacions. Aquest pla, fet per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, ja s'està duent a terme. Les zones on ja s'han realitzat les accions de millora són l'Estany Tor, Xelín, Calavidre, Calafort, el passeig entre aquestes dues platges i el recent inaugurat entorn paisatgístic del Castell de Sant Jordi. Les millores han consistit en l'adequació dels accessos a les platges, incorporació de zones d'aparcament i esbarjo, col·locació de rentapeus, s'han refet marges de pedra seca, entre d'altres actuacions. Des del consistori s'ha posat èmfasi en la utilització de materials que s'integrin al paisatge, per tal que es pugui gaudir de l'entorn sense ser agressius amb el medi ambient. Les properes actuacions es realitzaran a la punta de Bon Capó, on es crearà un parc botànic mediterrani. La renaturalització del port i la platja de l'Estany, la desurbanització i recuperació de l'entorn natural de Port Olivet i la millora en accés i seguretat del camí de Ronda IGR R92 del tram sud de la Costa de l'Ametlla que va des de la Caleta a l'Àliga. Xavi Llambric, regidor de Medi Ambient.
Farem una explicació de en quin punt estem ara amb aquests treballs i bé, doncs, poder transmetre això al públic i participar i deixar participar la gent, doncs, de la nostra il·lusió i del nostre fer de cada dia, per a que tothom sigui conscient de tot el projecte en general. Ja tenim el finançament per aquests 5 primers projectes, que això és l'important, trobar el finançament, perquè si les idees no van acompanyades d'un suport econòmic, doncs, es queden en idees.
De tot aquest volum d'accions de millora de la costa de l'Ametlla, tractarà aquesta exposició al Centre d'Interpretació de la Pesca, que romandrà oberta al públic durant un període llarg de temps per tal que tothom la pugui visitar.
Aquesta informació la facilitava, la treballava la nostra companya Olga Tomàs. El Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020 preveu a les Terres de l'Ebre la construcció d'un total de 26 equipaments amb una inversió d'entre els 50 i els 55 milions d'euros, segons va exposar el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació Joan Manuel Trasarres. Les biblioteques, 10 en concret, i els espais escenimusicals, 7, formen el gruix de projectes previstos que inclouen també 4 centres culturals, 3 arxius i 2 espais d'art. El conseller ha reconegut precisament que les biblioteques i els espais escenicomusicals s'instituen com els principals punts febles en equipaments culturals al territori, malgrat el canvi que assegura haver apreciat en les últimes dècades al respecte. Concretament, la llista dels equipaments previstos la conformen 10 biblioteques, una biblioteca central comarcal amb una superfície en funció de la població a Amposta, 3 biblioteques locals d'entre 750 i 1.970 metres quadrats a Tortosa, l'Ametlla de Mar i Ulldecona, així com 6 biblioteques filials a l'Aldea, Camarles, el Perelló, Santa Bàrbara, Flix i Móra la Nova. Els 7 equipaments escenicomusicals se situen com a espais especialitzats d'entre 1.500 i 2.500 metres quadrats amb 300 places a l'Ametlla de Mar, Deltebre i Roquetes, a més d'Alcanar i Gandesa. Amposta, en canvi, serà un equipament escenicomusical bàsic local d'entre 2.500 i 2.250 metres quadrats en 400 places, com el cas de Sant Carles de la Ràpita, que tindrà, però, dimensions superiors de prop de 500 places. La planificació es complementarà amb centres culturals polivalents i comunitaris d'uns 800 metres quadrats de superfície a l'Aldea, Sant Jaume d'Enveja, Flix, Horta de Sant Joan, i també s'inclouen arxius municipals de superfície en funció de la població en indrets com Deltebre, Alcanar i Sant Carles de la Ràpita. El Departament d'Acció Rural ha concedit un total de 211 ajuts, 20 més que l'any anterior, a comunitats de regants per a la millora de regadius durant el període 2009-2011. Els ajuts donats en 9 milions de, en aquest cas, dotats amb 9 milions d'euros, generaran una inversió de 20 milions. El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, va presidir ahir l'acte de lliurament de les resolucions atorgades dels ajuts, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural i del director dels Serveis Territorials. Així, la comarca amb major inversió prevista a Catalunya és la del Segrià, ja que les Terres de l'Ebre concentren una part de superfície regable de Catalunya. El secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va presentar ahir a la tarda a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre els projectes previstos per a aquest territori en el Pla Nacional d'Infraestructures. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Econòmic i Social de l'IEC van coincidir en la importància de seguir planificant aquests projectes, tot i l'actual situació econòmica, perquè estiguin llestos quan arribi la recuperació. També es va coincidir en la necessitat de reduir els períodes entre la planificació de les obres i l'execució, ja que en alguns casos s'arriben a allargar entre 2 i 3 anys. Els Mossos van detenir aquesta setmana un home per estafar prop de 30.000 euros a clients del seu establiment, copiant les targetes de crèdit. Segons l'Agència Catalana de Notícies, els agents van aclarir un mínim de 10 casos registrats entre el novembre del 2009 i el gener del 2010, tot i que no descarten que hi hagi més víctimes del frau. El detingut, José P.G., veí de Móra d'Ebre, de 52 anys, està acusat de diversos delictes d'estafa i falsificació de document mercantil. La investigació es va iniciar el mes de gener arran de la detecció de diverses denúncies presentades a diferents comissaries policials pel cobrament d'entre 1.000 i 3.000 euros suposadament fraudulents mitjançant targetes de crèdit i de dèbit. Els capatassos de dos quadrilles dels Brif de Daroca a l'Aragó han declarat o van declarar ahir davant de la jutgessa de Gandesa que quan es trobaven a les zones properes, als Graf, Lleida i Barcelona, van rebre la instrucció de marxar per part del seu tècnic, Raúl Vicente. Segons les declaracions a les quals n'ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, els capatassos han manifestat que el seu cap tècnic va creure que el més oportú era marxar perquè les condicions havien canviat i havia aparegut una columna de fum negre i gran. Tots dos coincideixen que la zona on estaven les autobombes des d'on van ser evacuats en helicòpter no era segura i han assegurat que en el mateix moment que ells van marxar els haguessin pogut seguir també els membres del Graf. En l'àmbit esportiu, el primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar té aquest cap de setmana un difícil compromís. Els Caleros juguen diumenge, repetim, diumenge a les 4 de la tarda davant l'Olímpic Móra d'Ebre. Els morencs són el quart classificat a només 2 punts dels de l'Ametlla de Mar, d'aquí la importància d'aquest enfrontament i alhora són un dels equips a l'alça al llarg d'aquesta segona volta. Els de l'Ametlla de Mar, que venen d'empatar en un mal partit al camp del Masdenverge a 0, necessiten la victòria, necessiten els 3 punts per mantenir per una banda la tercera posició i per l'altra les opcions d'acabar en la segona posició que dona dret a la promoció d'ascens a primera territorial. I més, si tenim en compte que aquest cap de setmana el Perelló, que és el segon classificat a 4 punts dels de l'Ametlla de Mar, viatja al camp de l'Horta de Sant Joan, un dels camps més difícils de la categoria. Així doncs, com diem, els homes de Juanjo Balfegó s'enfrontaran aquest diumenge a les 4 de la tarda a l'Olímpic Móra d'Ebre en un partit entre tercer i quart classificat. La resta de la jornada és la següent, Amposta B, Batea. Benifallet, Jesús i Maria, Cordera d'Ebre, Villalba, Deltebre, Masdenverge, com hem dit, Horta de Sant Joan, Perelló, Pinell, Aldeana, Rapitenca B, Camarles i Santa Bàrbara, Remolins, Vítem. Si parlem d'altres competicions, concretament del futbol base, anem a repassar quins són els compromisos dels equips de l'Ametlla de Mar. Així, pel que fa a les categories inferiors, benjamins i prebenjamins no tenen partit i descansen en les seues competicions, però sí que el tenen equips com, per exemple, el femení, que juga aquest dissabte a les 3:30 de la tarda al camp de la Cava. El juvenil, per la seva part, juga aquí a casa aquest dissabte a les 4:30 davant del club de futbol Flix. El cadet juga fora de casa aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp de la Sénia. L'infantil juga a les 12 d'aquest migdia de dissabte, concretament al camp de la Sénia també, per tant, doble enfrontament entre seniencs i caleros. I per últim, l'Aleví juga també aquest dissabte a les 9:30 del matí al camp del Jesús i Maria B. I aquest dissabte té lloc una nova edició, una nova jornada, la 18a del Campionat Costa Daurada de Futbol Sala. Una competició que en les darreres setmanes ha guanyat interès i ha guanyat, pues, sobretot, el que comporta que hi hagi 5 equips classificats en una diferència de només 2 punts. Així, en la 18a jornada hi ha partits importantíssims com els que han d'enfrontar el segon classificat contra el primer. Precisament és el primer partit de la jornada, a les 3 de la tarda d'aquest dissabte, entre Homogènic, que és segon classificat, i la Xarranca, que és el líder de la competició, a només 1 punt. A les 4, Lorena Ipsara, Jarpi Piscines. A les 5, Jopa Fusteria, Bar Trèbol. A les 6 de la tarda, Eurònix, Kelcor Coafer. I a les 7, Akper, Marc Multiserveis. Recordem que la Xarranca és el líder amb 30, amb 29 segueixen Homogènic i Bar Trèbol, i amb 28 que el Cor Coafer i Eurònix. La jornada d'aquesta setmana interessant per aquest partit que pot produir un canvi de líder. I anem a parlar d'altres modalitats esportives aquest cap de setmana, donat que la localitat lleidatana de Torrefarrera acull aquest diumenge competició oficial en gimnàstica rítmica federada, concretament en les categories infantil i júnior, amb la participació de la secció de gimnàstica rítmica del Patronat Municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar, que desplaça a 5 atletes: Carla Canyagueral, Mireia Bardí, Miruna Andrea, Alexandra Oprea i Alba Arjona. Recordem, participants en categoria infantil i júnior en secció, en aquest cas, de gimnàstica rítmica federada en competició oficial aquest diumenge a Torrefarrera, Lleida. I no deixem els esports per parlar de que aquest dissabte al matí el poliesportiu municipal Galetet també acollirà competició, en aquesta ocasió de bàsquet, entre l'equip infantil de bàsquet de la Cala i el club bàsquet Amposta. I és moment de repassar titulars al contingut del nostre butlletí informatiu. Els tonyinaires de l'Ametlla de Mar poden respirar de moment i valoren molt positivament la continuïtat de la comercialització de la tonyina vermella després de que ahir a Doha es fes una primera votació on no van prosperar les propostes de Mònaco i de la Unió Europea de prohibir-ne la comercialització de la tonyina. Precisament en una de les primeres declaracions de representants polítics, l'eurodiputat català d'Iniciativa per Catalunya, Raúl Romeva, ha titllat de vergonyosa aquesta votació a Doha. Dic que avui s'inaugura a la llotja de l'Ametlla de Mar, al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'exposició La Costa, el nostre tret diferencial. Cultura planifica 26 nous equipaments a les Terres de l'Ebre per als pròxims 10 anys amb una inversió de 50 milions d'euros, entre ells dos a l'Ametlla, una biblioteca i un centre dels que anomenen escènico-musicals. Acció Rural invertirà 9 milions d'euros en les millores de la comunitat de regants durant 2 anys. L'Institut pel Desenvolupament de l'Ebre vol que es continuïn planificant infraestructures mentre es recupera l'economia. Detenen un home per estafar prop de 30.000 euros a clients del seu establiment copiant les targetes de crèdit. Els efectius de les BRIF reiteren que van demanar l'evacuació aèria perquè la zona no era segura. En l'àmbit dels esports, difícil compromís del primer equip de la Cala aquest diumenge a la tarda davant de l'Olímpic Móra d'Ebre. També hem tingut ocasió de repassar els compromisos del futbol base i, per últim, dir que participants en diferents categories de la secció de gimnàstica rítmica de l'Ametlla de Mar es desplacen aquest diumenge en una competició oficial a Torrefarrera, Lleida. Res més, això és tot. Que passin un bon dia i també us desitgem un molt bon cap de setmana. Us ha parlat Francesc Callau, a control de l'estat, Maria Martí. Adéu-siau.